aquest estudi el candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta. La setmana que ve, en aquest estudi, el candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona, Toni Freixa. Avui, en aquest estudi, el candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona, Víctor Font. Senyor Font, bon dia i moltes gràcies.
Què tal, Jordi? Bon dia.
Partit d'ahir, si se'n va Messi, potser sí que s'acaba el món, no?
Totalment. Ja ho hem dit sempre, que és imprescindible retenir a Messi. És el millor de la història, el millor de tots els temps, i tenim claríssim que és la prioritat absoluta.
Però va dir que si se'n va Messi no s'acaba el món.
No, bé, això va ser després de tres repreguntes, després d'insistir que la nostra prioritat absoluta, tant de l'estructura esportiva com de nosaltres quan governem el club, és retenir-lo, i retenir-lo inclús més enllà dels propers anys, que encara estarà en actiu, perquè creiem que l'associació Messi-Barça-Barça-Messi doncs és estratègica i ha d'anar més enllà del dia que retiri.
Ha parlat amb ell?
No, amb ell directament no.
Amb qui?
Però en el nostre... Bé, hem parlat amb... ens hem comunicat amb gent del seu entorn, però aquí, en el cas de Messi, el més important creiem que és que hi ha per poder-lo retenir. De fet, ens ho ha explicat ell. Ell ens ha explicat per activa i per passiva. Dic, ell ha explicat públicament moltes vegades. Primera, que vol quedar-se al Barça i que la il·lusió de la seva vida seria acabar la seva carrera esportiva aquí, malgrat el contratemps d'aquest estiu. Ell sempre ha dit que aquesta és la seva il·lusió. I, en segon lloc, sempre ha explicat que la seva prioritat no són els diners, que la seva prioritat és un projecte esportiu guanyador. I per això tot el disseny del nostre projecte esportiu des de fa temps, amb el Xavi al capdavant, sempre ha passat per assegurar que tenim un projecte competitiu que pot convèncer en el millor de la història a seguir jugant al Barça.
Econòmicament és sostenible el contracte actual en època pandèmica?
No, o sigui, ara, lògicament, en la situació en la que estem, una situació econòmica molt complicada, en els propers, jo diria, 100 dies, 6, 12 mesos, ens ho juguem tot com a club, i, per tant, hem d'adaptar la situació econòmica del club i les possibilitats que tenim a la necessitat de continuar tenint un equip competitiu.
Per tant, un contracte com el que té ara Messi seria insuportable?
Nosaltres el que aspirem és a fer-li un contracte de llarga durada.
És a dir, menys diners ara i anar-se repartint més amb el pas dels anys?
Sí, que sigui atractiu a llarg termini tant pel jugador com que sigui acceptable i sostenible pel club. Tenint en compte, com dic, aquest any, si no féssim res, preveiem tancar l'any amb 200 milions de pèrdues, i l'any que ve, per poder tenir sostenibilitat en el club i poder ser competitius i mantenir la propietat en mans dels seus socis i sòcies, doncs hem de també fer una reducció de despesa important.
I per això passaria, perquè els contractes dels futbolistes baixessin?
Sí, hem de ser creatius, hem de, lògicament, assegurar que podem reforçar l'equip, però hem de fer adaptant la massa salarial a les necessitats o a les possibilitats que té el club.
Perquè ara està disparada.
Sí, sí, és evident.
I llavors s'hauria de rebaixar...
Aquest any, ja dic, amb 170 milions de diferiment de la massa salarial, tot i així, preveiem 620 milions d'ingressos i unes pèrdues de 200 milions si no fem res en els propers mesos.
Per tant, rebaixar els acords amb la plantilla que hi ha contractuals ara seria una solució, i en alguns casos, com el del Messi, com de Messi, rebaixar i allargar-lo, allargar els contractes. I quan parlo d'allargar el contracte, em refereixo, clar, té la vida que té Messi com a futbolista, fins i tot oferir-li una continuïtat després de la seva retirada en algun càrrec dins del club?
Sí, i de fet, la bona nova és que, inclús recentment, a la darrera entrevista que ha donat, ell ha explicat que això també li faria molta il·lusió. Per tant, hi ha predisposició per part del jugador.
Per fer què, exactament, senyor Font? Com el veu?
Bé, això, lògicament, s'ha de parlar amb ell i entendre doncs com ho veu ell i què és el que ell creu que podria fer. Però, com dic, jo penso que tant des d'un punt de vista institucional com des d'un punt de vista comercial, com des d'un punt de vista estratègic, l'associació Messi-Barça-Barça-Messi l'hem detenida per vida.
Té alguna sospita de qui li va fer el contracte? Sospita?
Doncs no, perquè lògicament no tenim accés a informació, i és una de les coses que quan governem doncs ens agradarà contribuir a resoldre, a intentar entendre què és el que ha passat. tant això com moltes altres coses que encara no tenen resposta. El nostre compromís ferm és de fer una auditoria molt profunda durant, és part del pla de govern dels primers 100 dies, i assegurar que els resultats els comuniquem de forma molt transparent a tots els socis i sòcies, i tant de bo, com a part d'aquest procés, també puguem treure l'aigua clara de què ha passat amb aquesta filtració, que és evident que estava feta per fer mal al jugador, per fer mal al Barça, aprofitant un moment d'interinitat i de debilitat institucional del club.
Ara parlava de fer una auditoria. Joan Laporta deia dilluns passat en aquesta cadira on seu vostè que es plantejava impulsar en tot cas una acció de responsabilitat depenent del que sortís en aquesta auditoria contra la Junta sortint. Què faria vostè, també?
Nosaltres som partidaris de d'aclarir què és el que ha passat en aquests darrers anys en moltes coses de nou que no tenen encara resposta, des del punt de vista, per exemple, de fitxatges. Jo crec que aquí hi ha un gran interrogant respecte a com s'han fet alguns fitxatges.
Per exemple, quin? Per exemple?
Per exemple, jugadors que han vingut al B, desenes de jugadors que mai no hem sabut ni qui eren.
Sospita d'aquests contractes?
No, dic que volem entendre exactament què s'ha fet, per què s'ha fet, amb quins criteris esportius, des d'un punt de vista econòmic, però això, el tema del Bartogate, tots els temes institucionals que han afectat a la institució en aquests darrers temps, i treure aigua clara. Al final, una de les coses que creiem que és fonamental és assegurar que som consistents amb el fet de que els socis i sòcies són propietaris de la institució, i poder-los explicar quina és la realitat de forma transparent és clau. I després, en el cas de que identifiquem que hi ha hagut algun delicte, que hi ha hagut alguna cosa que no s'hagi fet bé, doncs demanar responsabilitats a títol individual, és a dir, a les persones que siguin responsables per fer-ho.
Res d'acció de responsabilitat col·lectiva.
Sí, creiem que la figura de l'acció de responsabilitat pot arribar a crear injustícies, com hem vist recentment.
La situació econòmica que va deixar Laporta el 2010 és comparable a l'actual, senyor Font?
Té alguns punts de similitud.
Per exemple, expliqui-m'ho.
No, el deute, per exemple, en el darrer any de gestió de Joan Laporta, que, i ho dic per avançat, o sigui, màxim agraïment i respecte per Laporta, per tot el que va fer des del 2003, una campanya en la que jo hi vaig col·laborar com a voluntari, però és important, doncs, saber diferenciar les coses, i com bé dius, el 2010, els dos anys de mandat de Laporta, un cop gent de l'equip que el complementava i que l'ajudava sobretot en temes de gestió econòmica, doncs marxen, doncs hi ha una situació doncs que es complica, i com dic, el deute, per exemple, s'augmenta fins a 450 milions de deute net, quan facturàvem 400 milions, per tant el rati deute-ingressos s'assembla molt a la situació que tenim actualment, el percentatge de massa salarial sobre ingressos també es dispara, i per tant arribem a una situació on hi ha problemes econòmics quan entra la junta directiva de Sandra Rossell. És en aquells moments, és a dir,
però
jo crec que
els dos últims anys, crec recordar són els dos últims anys que són els del triplet i del sextet, no?
Correcte. Bueno, el 2008-2009 és el del sextet, i després el darrer any ja no.
Yeah.
El darrer any es continua guanyant, però el que vull dir és, jo penso que és en aquells moments quan hi ha una sèrie de decisions, es comencen a fer fitxatges, es comencen a incrementar els sous dels jugadors, i aquella és una tendència que ens ha portat doncs, fins a la situació que tenim actualment, que lògicament és...
Interpreto que el que veu clarament és que les revisions dels contractes dels futbolistes s'ha de fer sí o sí, tenint en compte com està disparada la massa salarial, com va passar ara el 2010, com deia, en una època de grans èxits. En aquell moment estàvem parlant del triplet del sextet, en canvi ara no, amb la qual cosa significa que això s'ha de revisar clarament a la baixa.
Sí, com dic, que hem d'ajustar, però això ens passa a tots, eh? Ens passa a les economies familiars, a les empreses de cadascú. Estem en un moment excepcional, i per assegurar que continuem sent competitius, que continuem tenint el club en mans dels socis i sòcies, doncs, lògicament, ens hem d'adaptar a la situació actual.
La setmana passada es va comprometre, banda notari, a no convertir el Barça en societat anònima. Primer, era necessari, i segona, pot garantir-ho, jo sé que ho ha fet, però pot garantir en aquests moments que el Barça en breu no serà una societat anònima?
És un risc real, i el nostre compromís sobretot el vam fer, nosaltres, jo sóc el candidat menys conegut, i aprofito, lògicament, per demanar a tots aquells socis i sòcies que no em coneixen, donat que estem davant de la decisió més important que s'ha de prendre en molts anys, doncs que em facin confiança i que entenguin que un projecte com el que lidero, que ha aconseguit atraure a gent de màxima credibilitat, com l'Antoni Bassas, el Toni Nadal, el doctor Cugat, els fundadors de grans empreses que tenen credibilitat i una trajectòria, doncs que no tinguin por en fer-nos confiança, inclús si a mi no em coneixen, no? Però vam pensar que, donat que hi estem absolutament segurs i convençuts que no hi ha cap candidat que tingui voluntat de que el Barça es converteixi en societat anònima esportiva, com deien, els propers 6-12 mesos aquest risc és real. I el que ens vam voler, el que vam voler fer és comprometre'ns formalment a que no prendríem cap decisió en el terreny econòmic que pogués elevar el risc encara més en els propers mesos. Cal tenir present que, lògicament, l'economia i l'esport va lligat. I, al final, nosaltres som un club de futbol i el que volem és generar il·lusió i seguir guanyant.
En tot cas,
i en aquest sentit, per poder seguir guanyant, hem de tenir diners. I, per tant, ens hem d'assegurar que quan en els propers mesos haguem de triar entre posar el club en risc de poder-se convertir en societat anònima o fer segons quins moviments a l'àrea esportiva, doncs que posem les prioritats per davant.
Per tant, suposo que fitxatges ben pocs. Si es baixa el salari dels futbolistes, voldrà dir que de fitxatges de grans noms, per exemple, Neymar, ens anem acomiadant de que vingui Neymar.
Sí, en el cas de Neymar, en el nostre cas, més enllà dels criteris econòmics, seria també per criteris institucionals, perquè un jugador que ens ha deixat tirat i que ens està perseguint judicialment, doncs és evident que per nosaltres no té lloc a la institució. Però sí que el que...
Encara que li demani Neymar? Perdó, encara que li demani Messi?
Sí, clar, encara que ho demani Messi. Cosa que segur que Messi no faria, perquè Messi al final és un jugador, coneix bé el club i segur que posa els interessos del club per davant de qualsevol altra cosa. Però tornant a la pregunta sobre el tema dels fitxatges, és evident que en els propers 6 mesos hem de fer fitxatges doncs, de forma intel·ligent, creativa, anant a buscar jugadors que puguin reforçar i complementar la plantilla, que és el que la secretaria tècnica i el projecte esportiu que nosaltres hem muntat demanen per tenir una plantilla més compensada, però fer-ho, com dic, de forma intel·ligent, creativa, sense haver de fer inversions importants en el fitxatge i, sobretot, que els jugadors que vinguin, les contraprestacions que demanen, doncs siguin contraprestacions que el club pugui acceptar.
Són les 11:25, ens acompanyen avui la Marta Ramon, que estarà a la seva obra durant aquesta campanya electoral, però s'està fent llarg, que això és una campanya electoral in eternum, i també el Joan Maria Pou havia de ser avui aquí, com la setmana passada, i espero que sigui la setmana que ve, però, i a més, hi havia de ser, i estava a punt de ser-hi, però ni és que ni en època pandèmica ens salvem moltes vegades de la tortura dels avions. Estava ahir a Sevilla, vaja, no sé si encara crec que és a Sevilla. Hola, Joan Maria, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
A Sevilla?
Sí, a l'aeroport de Sevilla. Havíem de sortir a les 7 del matí per ser quarts de 9 a Barcelona, però hi ha hagut un problema tècnic a l'avió. El capità ha dit exactament: no nos sentimos muy cómodos con el tipo de avería.
Ostres!
I hem dit: home, doncs si usted no se siente cómodo...
Nosaltres menys,
i aleshores ens han tornat a la terminal i ens han dit que aquell aparell no es podia arreglar, que n'havien de dur un altre des de Barcelona, i per tant abans d'un quart d'una en principi no està previst que sortim.
Perdona, estem parlant de... abans d'aquí una hora mínim.
Sí, en 3/4 d'hora, una hora hauríem de sortir. Havíem de sortir quan faltaven 5 minuts per un 7:45. Per tant, sí. Déu-n'hi-do. Però, en tot cas, ja et dic, quan el pilot et diu que no se sent còmode amb el que veu allà, amb les llumetes i tot plegat, doncs baixes tranquil·lament de l'avió i t'esperes el que faci falta.
Molt bé. Comencem. Vinga, Joan Maria, dispares tu. Estàs Víctor Font aquí.
Sí.
Encara queden més preguntes sobre el que estàvem comentant. Endavant, Joan Maria.
Sí, ja que estàvem parlant d'esport i de números, que jo crec que seran doncs, dues coses que hauran d'anar molt, molt lligades a les properes setmanes i els propers mesos, li volia preguntar al Víctor Font si ahir, quan va veure que Ronald Araújo es lesionava, va pensar: hòstia, mira que era fàcil tenir un central que fes que la sensació de vertigen de cara al Sevilla i al Paris Saint-Germain fos menor com Eric García.
Bé, nosaltres ja hem passat pàgina en aquest sentit. Ha sigut una llàstima no aprofitar la finestra d'hivern perquè tant l'entrenador com la secretaria tècnica com la nostra estructura esportiva creien que reforçar aquesta posició era important. I tal com vam parlar, jo crec que és un exemple de com la interinitat en la que estem i segurament també els interessos electoralistes doncs poden perjudicar els interessos del Barça. Jo estic absolutament convençut de que si el president hagués sigut jo mateix o el Joan Laporta o el Toni Freixa, Eric García avui en dia seria jugador del Barça.
Marta?
Jo obriria un altre meló, ja que parlem de la situació econòmica. Hi ha el meló de l'Espai Barça que està allà sobre a l'horitzó. Aquesta setmana passada explicava que tenia negociacions pels title rights. No sé en quin punt estan aquestes negociacions, si ens pot avançar algun detallet més, i si aquests title rights invalidarien, per tant, l'estratègia amb Goldman Sachs que havia iniciat l'última junta directiva.
Bé, no, nosaltres, com he explicat, portem mesos, anys treballant intentant tenir alternatives per fer front als reptes de futur. I ja vam explicar que inclús en el cas de l'Espai Barça, tenint en compte que no coneixem la lletra petita del preacord que hi ha amb Goldman Sachs, hem treballat en conèixer també possibilitats alternatives, altres alternatives que creguem que puguin ser bones pel club. I en aquest sentit, doncs, també amb empreses que estarien disposades a posar el nom a l'estadi.
O sigui que no ens avançarà
no,
cap nom.
Avui no, perquè encara no tenim res tancat.
I després, en un altre front, també del front econòmic, han tingut notícies en alguna d'aquestes reunions amb el senyor Tusquets sobre els avenços amb el Barça Corporate? Recordem, 100 milions d'ingressos és el que preveia la darrera junta.
Sí, i de fet, quan jo parlo de 200 milions de pèrdues aquest any, és amb la hipòtesi de que el tema del Barça Corporate no avança o no tira endavant, perquè nosaltres creiem que tal com està estructurat avui en dia, nosaltres no creiem que hagi de tirar endavant.
I proposen alguna alternativa en aquest sentit?
En el molt curt termini no. Nosaltres, per fer front als reptes i oportunitats de futur que tenim, que són molts en el terreny econòmic, tenim un equip per impulsar tot el que nosaltres anomenem noves línies d'ingressos, tot el món dels continguts audiovisuals, tot el món de l'e-commerce, tota la part de jocs, que són alguns dels negocis que el Barça actualment estava posant per sota de lo que és el Barça Corporate, però nosaltres, més que anar a buscar finançament de fons d'inversió, que d'alguna manera és com vendre't a fons d'inversió parts del club i parts dels seus actius, estem treballant i hem treballat en atraure a possibles socis estratègics que ens ajudin a fer realitat aquests negocis. No?
L'entrenador de Víctor Font és Ronald Koeman?
En aquests moments, sí. Vam explicar l'estructura esportiva ja fa gairebé un mes amb el Xavi Hernández al capdamunt com a general manager i plena confiança de moment en el Ronald. Jo crec que està fent una bona feina i creiem que l'estructura que hem presentat és la que ha de retornar la il·lusió a tots els culers, en primer lloc.
Però, per exemple, per què ha canviat aquest del 18 d'agost que va dir si sóc president, encara que Koeman guanyi el triplet, no serà el meu entrenador?
Va canviar, doncs, que en 24 hores, que jo vaig... Això va ser una entrevista feta en aquest estudi, i bàsicament, jo el que, si escolteu les meves paraules, el que jo deia en aquells moments era que teníem un projecte treballat, i que, per davant de tot, nosaltres volíem implementar el projecte que hem treballat durant aquests darrers anys.
I Koeman no hi era?
Aquella pregunta era el dia que estàvem firmant a Koeman, no? Llavors jo vaig parlar amb Xavi, i el Xavi va dir, escolta'm, com que ell estaria al capdavant, diu, si Ronald Koeman fa una bona feina, lògicament ha de tenir cabuda en el projecte, i jo al cap de 24 hores ja ho vaig aclarir i vaig dir...
No. I Xavi pot ser l'entrenador del Barça per això o no? La pròxima temporada.
Sí, en funció de com vagin les coses i de l'estructura esportiva, al final, nosaltres creiem que el que és imprescindible, per primera vegada, perquè això no ha passat mai, és que els socis i sòcies ens habituem a pensar des d'un punt de vista de projecte. És a dir, que no pensem només en un nom d'un entrenador i que puguem treure a un entrenador i posar-lo en
altre. Si la part esportiva, el seu projecte, el número 1, qui serà?
Xavi Hernández.
Número 1 del projecte.
Correcte.
Ell serà el director esportiu, perquè ens entenguem?
General manager.
Serà el Xavi...
Una espècie com el Ferguson, diríem, del...
Això, si guanya Víctor Font, serà això.
Correcte.
Jordi Cruyff, quin paper tindrà aquí?
Direcció esportiva, després una secretaria tècnica que treballaria de la mà de, o que ajudaria a Jordi Cruyff amb dues persones, una d'elles ja hem fet públic el seu nom, que és Tito Blanco, hi ha una segona persona que encara no hem fet públic el seu nom, perquè té un... té responsabilitat i un contracte actual amb un equip, però és una de les persones que més sap de secretaria tècnica avui en dia en el món del futbol, i després tota la part de futbol base, de metodologia...
I això ho portarà aquí?
Aquí tenim tant Joan Vilà, com Albert Benages, com Tito Blanco, que també compliria funcions de coordinació per assegurar-se. Al final, aquí el que es tracta és que totes les peces de l'engranatge encaixin. Que siguin persones que es coneixen, que veuen el futbol de la mateixa manera, que són defensors de l'estil de joc que ens ha convertit en una referència, poder retornar tot aquest talent que en alguns casos creiem que mai hauria d'haver abandonat el club, i creiem que això és el que...
Però quan li preguntava si Xavi podia ser entrenador del club, va dir que sí, però general manager, no?
Sí, és general manager, però lògicament, com dic, l'estructura esportiva, en el cas de que s'hagin de fer canvis, per exemple, si arriba un moment en el que l'estructura esportiva creu que l'entrenador, doncs,
ha de ser canviat... O sigui, el Xavi pot dir, vull ser entrenador del Barça.
Això seria l'estructura esportiva, en consens amb la junta directiva, qui prendria aquesta decisió.
Recordo que quan va presentar Jordi Cruyff com a director esportiu, va fer un comunicat desmarcant-se de les eleccions. És a dir, pot garantir-me que Jordi Cruyff serà, per tant, una de les potes d'aquest engranatge de la direcció esportiva del club?
Sí, sí. O sigui, ell ja està en contracte, està a la Xina treballant, i lògicament primer hem de guanyar les eleccions. I,
sí,
per
clar.
Tant, si no guanyem les eleccions, doncs això no passarà.
Evidentment. L'últim divendres, arran d'un tuit que va fer, li va respondre Gerard Piqué. N'ha parlat amb ell per privat?
Sí, vam comentar el tema perquè... Lògicament, el que nosaltres vam fer és fer-nos ressò, com havíem fet en el cas... De fet, hi ha hagut en els darrers dies dos o tres barcelonistes que han fet referència a la necessitat de mirar el futur, de fer foc nou, de portar noves idees per fer front als reptes i oportunitats que tenim. I de fet, doncs, com deia, el senyor Gaspar ho va fer a TV3, el Risto Stoico ho va fer al Mundo Deportivo, i quan vam veure que en la conversa que tenia el Gerard amb Ibai, doncs també ho sortia, doncs ens en vam fer ressò, però sense cap altra intenció que aquesta, no? I per tant, doncs, bé, no li va semblar apropiat, ho vam comentar i no passa res.
Està molt pendent de Twitter?
Jo? No massa.
Vivim massa pendents de Twitter?
Sí.
Són una campanya de massa Twitter?
Bé, el problema de Twitter és que al final les coses es descontextualitzen, es treuen doncs, titulars, com dic, fora de context, i la veritat és que no reflexa normalment la realitat del món real. No?
Pou, alguna cosa més o Marta Ramon? Què més preguntes? Jo, Maria, dispara.
Sí. Com és que Xavi no surt... és a dir, vostè ja ha dit per activa i per passiva que Xavi és el número 1 de la seva estructura esportiva en cas que vostè es converteixi en president del Barça. Joan Laporta ja ha deixat molt clar que Xavi és un home Víctor Font i que no compta amb ell perquè considera que no té prou experiència ara per tornar al Barça. Què més ha de passar perquè Xavi faci aquest pas endavant i deixi clar que efectivament si vostè guanya, doncs ell es convertirà en el general manager del Barça?
Bé, nosaltres vam parlar-ho abans de començar tot el procés electoral i nosaltres ho hem explicat, jo crec que de forma consistent, el que ell ha dit quan ha parlat, que no n'ha parlat massa vegades, que és que ell és un actiu del club, que ell, lògicament, estarà al servei del Barça quan el Barça el necessiti, però que havíem treballat plegats aquest projecte. De fet, fa uns mesos a TV3 ell mateix va fer declaracions en aquest sentit, de que ens coneixíem, de que estàvem treballant plegats, de que creia que el projecte que s'estava vestint era el projecte que el Barça necessita pel futur. I a nosaltres ens va semblar que això, i tenir la possibilitat d'explicar en detall als socis i sòcies quina és l'estructura esportiva que tenim bastida, que tenim treballada, ens semblava que era suficient per assegurar que al final doncs, els socis saben quina és la proposta que nosaltres tenim.
I en aquest sentit, està decebut perquè Xavi no faci aquest pas públic? O dit d'una altra manera, crec que si Xavi fes una campanya més activa a favor de si el futur potser tindria més fàcil guanyar les eleccions?
Doncs decebut no, perquè és el que hem parlat i és el que hem pactat de fer. El que hem de ser és doncs, que els adversaris o que la gent tergiversi segons quines situacions o vulgui crear confusió, quan és evident que si el que expliquem no fos així, doncs el mateix Xavi diria, escolteu, no deixeu-me en pau perquè al final el que expliqueu no és cert.
I té la sensació, per tant, que es mira molt més amb lupa tot el que diu Víctor Font i tot el que envolta si el futur en aquesta campanya per part de Twitter i per part de l'entorn del Barça?
Sí, bé, suposo que al final, clar, un soci de Granollers que no és conegut, que no té a ningú darrere, que és, per tant, plenament independent, que hagi fet camí, que hagi construït un projecte amb aquesta solidesa, que tingui a gent de la credibilitat que tenim disposats a treballar i a fer el millor pel Barça. Doncs potser, com que el Barça mou tants interessos, nosaltres no havíem tingut cap tipus de problema en aquest sentit fins que hem entrat en l'arena electoral i que tot s'ha polititzat en el sentit de lo que són els interessos personals i electoralistes. Quan, de fet, quan Xavi va sortir i va explicar el que va explicar doncs fa un any, doncs ningú havia dit absolutament res, no? Ha estat darrerament quan s'intenta descontextualitzar tot. Abans ho deia el Jordi, no? Inclús la setmana passada em fa una entrevista al Carlos Alsina. Jo dic de forma supercontundent diverses vegades que retenir Messi és una prioritat absoluta, estratègicament, esportivament, en tots els sentits, inclús econòmicament, i el titular que es treu i que es posa, diguéssim, per antena i a Twitter i a tot arreu és dir que si marxa el Messi no passa res. Cosa que és a la cinquena repregunta que dic, home, és evident que per sobre del Barça no hi ha absolutament ningú, tampoc Messi. Però això no vol dir que no sigui una prioritat més que absoluta retenir-lo, no?
Si Laporta no s'hagués presentat, Xavi ja s'hagués mullat per Víctor Font?
Doncs no ho sé. Això se li hauria de preguntar amb ell. Això, és que ja et dic, hem estat tots aquests anys pensant en clau de futur, pensant en veure quin és el projecte que pot assegurar que retornem a la nostra essència, que seguim guanyant, que ho fem en un context econòmic supercomplicat, que som creatius, i això ho farem no només guanyant, sinó inclús que tornem a estar orgullosos de com guanyem, de com els nostres representants a l'àrea esportiva ens fan sentir orgullosos. Tot això és el que nosaltres hem estat treballant i pensant durant tots aquests anys. Mai, doncs, què faríem quan arribessin les eleccions? Quan van arribar les eleccions vam pensar, escolta'm, què fem i com ho fem?
Si perd aquestes eleccions, què farà?
Doncs...
És a dir...
Estaré... Tornaré...
Vindria tornant-se a presentar? En el cas de perdre, repeteixo.
A priori no. A priori no, perquè al final creiem que el moment per servir el club i sobretot per posar al servei del club tot el projecte que hem treballat i l'equipàs que hem sigut capaços d'aglutinar és ara. És ara que el Barça té aquesta necessitat. O sigui, construir el Barça al futur és urgent i és urgent ara, en aquests moments. Dit això, això del Barça és la il·lusió de la meva vida, i ho he explicat sempre. O sigui, jo des d'adolescent que això he pensat, lògicament, era una il·lusió irrealitzable, perquè fins que he pogut emprendre el meu projecte professional propi i tenir certa independència financera no m'ho hagués pogut plantejar seriosament, i com que és una il·lusió, doncs jo sempre que pugui servir al club, sempre que pugui fer-li un servei, doncs estaré encantat de la vida. Però a priori el projecte que hem bastit és per ara, és ara quan el Barça el necessita, i és quan estem més convençuts que mai que estant al capdavant del club, ajudarem a redreçar la situació.
Miguel Rico, bon dia, què tal?
Bon dia, bona hora.
Normalment ara parlarem del partit d'ahir, però no tindrem temps, perquè més m'acabem de comunicar que d'aquí 5 minuts tenim una conversa que em fa molta il·lusió tenir-la amb un actor que ahir va penjar al Twitter que estava desesperat de la vida a Mèxic, que no podia ni pràcticament ni viure, que és en Josep Linuesa, que ha estat un dels grans actors que tenim al país, i es despertarà ara per atendre'ns d'aquí uns moments. I, escolta, com tindrem temps, perquè això és un no parar, o sigui, me n'anava a dormir, clar, com que em van fotre una bronca per Antena, el Pou i companyia l'altre dia, perquè em vaig a dormir...
La Super Bowl no la vas veure.
No, però la Super Bowl no, per favor.
Ah, jo hi vaig anar a dormir a les tantes amb la Super Bowl aquesta, i tot plegat.
Tu també va veure la Super Bowl, Víctor Font, per l'amor de Déu.
Ahir va ser dia de família i esport. Ahir vam tenir Barça B, el City, el Chelsea, el Golf, la Super Bowl.
Sí, però a la nit, això, aquest concert que vam fer amb els The Weeknd, i que després juguen alguns a un esport abans i després, a mi això no
va ser...
Digue'm, Pou.
No et vam esbroncar en cap moment.
No, home, veu dir que no si estava dormint.
Vam dir, potser el vas fer amb el 2-0, com que demà s'ha de llevar d'hora, se'n va a dormir quan es llevi al matí.
I em vaig despertar amb un crit teu, el del 5-3, i que no sabia exactament on estava.
De res. Vull dir, per servir-te.
Clar, hi ha Copa dimecres, i recordeu que hi ha Copa dimecres i Lliga dissabte, i després Champions dimarts.
Hi ha Copa dimecres aquí a Sevilla, una altra vegada.
Que t'hi podries quedar.
Sí, hauríem pogut llogar un apartament, trobo, aquí a Sevilla, perquè Déu-n'hi-do. Escolta, em deixes fer-li una pregunta molt ràpida.
Una del Pou i una del Rico, i així acabem ja. Sí.
Volia saber, senyor Font, tenint en compte les enquestes i tenint en compte les firmes, sembla que Joan Laporta ara mateix és el favorit número 1. Vostè creu que hi ha partit? I si hi ha partit, ara mateix quin és el marcador?
Sí, més que creure o no creure, ho diem en base a la demoscòpia que nosaltres també tenim. Hi ha partit perquè hi ha un volum molt important de socis que poden estar inclinats a votar a una opció determinada, i això es fa des del punt de vista de, sobretot, la notorietat i el coneixement, però no en base al contrast de projectes. Nosaltres creiem que és imprescindible, davant de les eleccions més importants de la història, que, primer, que els socis votin, això és més important que res, és a dir, que la participació sigui alta, i que, en segon lloc, no es voti a cegues en base a percepcions, sinó que es voti podent contrastar projectes, el projecte econòmic, com sortim de l'exocaca econòmic, amb quin tipus d'experiència, no en base... No, és que en el passat, és que la situació d'ara no té res a veure amb la situació del 2003, res. És que ara, si no tens un equip amb coneixement, amb capacitat i solvència en gestió empresarial, si no tens dins l'equip gent que tingui experiència en crear nous negocis com el negoci de l'e-commerce, dels continguts audiovisuals. És que si no tenim tot això, no ens en sortirem. I, per tant, el que volem, i per això hem demanat diverses vegades, és que ara demà passat farà un mes que som candidats oficials. I encara no hi ha hagut cap debat entre candidats. Ara falta un mes, doncs el que nosaltres creiem, pel bé del Barça, pel bé dels seus socis i sòcies, que hi hagi debats entre candidats i que es pugui contrastar projectes. Si això passa, sense cap mena de dubte, aquest volum tan gran de socis que no tenen 100% decidit el seu vot, que haguessin votat una opció en base de nou, en base a percepcions, en base a coneixences del passat, estem absolutament convençuts que canviaran el seu vot.
Miguel Rico, per acabar, sisplau.
Donat que no podrem entrar en detalls, li preguntaré dues coses.
D'acord.
Una econòmica, una esportiva. L'econòmica. Entenem que els responsables de la situació econòmica del Barça són el vicepresident econòmic, el director financer, el CEO i, en última instància, el president de la Comissió Econòmica. Com s'explica que aquests tres senyors continuen al club? I qui són el seu CEO i el seu director financer?
Doncs el nostre CEO és un català culer, un home que té moltíssima experiència en el món de la tecnologia, en el món també de l'entreteniment, que és on ens hem de guanyar el dret a continuar sent un club dels seus socis i sòcies. I
que diu?
No puc dir el nom.
Carai.
Perquè és una persona... Treballa als Estats Units, és una persona... que té un càrrec d'altíssima responsabilitat en una empresa tecnològica, i com dic, jo crec que seria espectacular que el Barça pogués comptar amb una persona dels seus coneixements, i que dic, a més, a sobre, és català, culer i de plena confiança de l'equip que hem muntat. Vull dir que es dona... És gairebé...
Ja tenim la segona,
és que, donat que l'as de bastos de l'àrea econòmica no el pot ensenyar...
Però tenim un... El que sí que hem ensenyat és, primer... doncs lògicament el meu perfil, la meva experiència i un número de consellers i conselleres que tenen una experiència espectacular en tot el que són àrees crítiques pel futur del club. Que això és el contrast...
Sí, però no podrà ser de president i vicepresident econòmic perquè això ha passat i ha donat mal resultat. Sí. I el que li volia dir de l'aspecte esportiu és, lligant a la pregunta del Pou, he d'entendre... per la passivitat de Xavi o Jordi Cruyff amb el seu pronunciament, que aquesta gent ha estat treballant pel projecte gratia et amore, perquè si vostè tingués alguna ascendència més important que el compromís voluntari, els hi hauria demanat d'una vegada per totes que diguessin en qui van, perquè des de fora la meva sensació és que Jordi Cruyff i Xavi Hernández volen tornar al Barça, els hi és igual en qui.
Tant de bo tots els candidats i futurs presidents comptessin amb gent com el Xavi i el Jordi. Els únics que hem apostat per ells som nosaltres. I el que nosaltres vam demanar és que ens deixessin explicar que si nosaltres guanyem, ells formarien part de l'estructura. Sí. Vam tenir el seu permís i això és el que hem fet. Hi ha hagut altres persones que també són part del, diguéssim, de l'estructura esportiva i que encara no hem desvetllat, perquè per les seves obligacions, per les seves responsabilitats, ens han dit que prefereixen que no ho fem.
Sí, però per tant, això he d'entendre que a vostè li és igual si el Xavi i el Jordi Cruyff es pronuncien, perquè això no tindria transcendència electoral.
Bé, fins ara creiem que poder-ho explicar, i amb la credibilitat que tenim, sobretot grans membres del nostre equip, que era suficient. És evident que, lògicament, amb tota la confusió que s'ha creat i tal, doncs, si cal aclarir-ho, intentarem que ho facin.
Víctor Font, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí, al món a RAC1. Es farà llarg, això, es farà llarg, encara queda, no, queda un mes.
El que demano, llarg, Jordi, llarg, sí. El que m'agradaria és, com he dit abans, demanar, sobretot, als socis i sòcies que votin, sobretot. Exercir el dret a vot és importantíssim, és espectacular. Jo estic convençut de que hi haurà una mobilització espectacular. De fet, el que vam veure amb la moció de censura, que va ser gairebé com un petit 1 d'octubre, o inclús amb la recollida de signatures. O sigui, 9.000 i pico signatures el candidat que en va treure més, i nosaltres gairebé 5.000, és espectacular. Nosaltres vam tenir una persona de Noruega que va sortir de casa seva en bicicleta per poder anar a Correus a 12 sota 0 per poder-nos donar la seva signatura.
Que per cert, algun dia es parlarem de què hem de fer perquè el club no creï una mena de gestió de precandidats...
Modernitzar-lo, portar el club al futur. És a dir, no podem continuar gestionant el millor club del món de la mateixa manera que el gestionava el president Núñez o el president Montal. I això és el que encara passa avui en dia.
Víctor Font, sort i gràcies. Si tot va bé, ens tornem a veure les cares abans de les eleccions perquè ja ha programat un debat a RAC1.
Tant de bo,
sí,
finalment.
No, en principi estan acordats tant Joan Laporta com Víctor Font com Toni Freixa. Moltes gràcies, Víctor Font, i molta sort.
Gràcies.
Gràcies. 10 minuts i les 12, d'aquí un moment, Josep Linuesa. Gràcies, Pou, gràcies, Rico, gràcies, Ramon. Fins ara.
Que vagi.